A la nit, d'acord amb les autoritats sanitàries, han restringit l'accés i només s'hi podrà entrar amb una invitació a nau al ticketib.com i podreu reservar-ne la vostra.
Hem arribat així a les 4 i 4 minuts. Més notícies a les 5.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Continuar amb el procés de vacunació contra la Covid-19. Entra a sitavacunacovid.ibsalut.es i comprova, amb el teu any de naixement, si ja et pots vacunar. Cada setmana s'ampliarà la sol·licitud a nous grups de població. I recorda que continua actiu el telèfon d'Infovacuna Covid 971-211-999. Pla de vacunació de les Illes Balears Covid-19. Ara, també, a sitavacunacovid.ibsalut.es.
Ei, Araceli, mos trobam en el replà i xerram dues horetes seguides.
Seguides, David, és que som una comunitat de veïnats amb moltes coses a dir, eh?
I xafardera.
El replà, de dilluns a divendres, a les 5 del capvespre, amb Araceli Bosch i David Oliver.
Com anam?
Pues malament, Vicent.
Malament.
Sempre estàs igual, tio.
No sé, tio, això és com si vas a un funeral i li preguntes a la família com estàs. No, no sé què et diran, pues aquí de fiesta. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué coño?
Sí, per tu això és un funeral.
Joder, la 6 del matí, tio.
Primer vol a Formentera, el programa despertador amb tota la cafeïna i el percentatge just de mala llet. No l'escoltis si encara vols dormir.
Primer vol a Formentera, a les 6 del matí, a IB3 Ràdio. Cafeïna de la bona. Escultura. A IB3 Ràdio, múltiples.
Les 4 i 6 minuts, començant la segona hora del Múltiplex, i ho fem parlant de balanços i perspectives de l'àmbit turístic, Toni.
Exactament, Margalida. En aquest sentit, tot d'una passarà pel programa el director de l'àrea d'estudis d'Exceltour, Òscar Perelli, a propòsit de la presentació dimecres passat d'un estudi, d'un informe que avalua les xifres turístiques a Espanya el segon trimestre de l'any i també estableix perspectives pel tercer trimestre i per acabar l'any, en definitiva.
Parlant d'acabar, Toni, els darrers minuts del programa els dedicarem avui, com cada dilluns, a rebre les classes magistrals, però, tot i que siguin magistrals de tot entenedores i didàctiques, del nostre arqueòleg de capçalera, Antoni Puig.
Així és, avui Antoni aprofundirà una vegada més, i mai millor dit, en el derelicte o enfonsament del vaixell de Ses Fontanelles i tot allò que ens permet determinar a dia d'avui, entre altres coses, de quin port havia partit i, sobretot, els productes que duia a bord.
I ja sabeu que en qualsevol moment i sobre qualsevol dels temes que tractem, vosaltres també hi podeu dir la vostra.
Participa al Múltiplex. Telefona al 971 13 99 00. Segueix-nos a Twitter, @múltiplexib3, o envia un WhatsApp al 646 93 45 01.
Quatre, vuit minuts. Com és obvi, com dèiem, la situació turística en el món, i per tant també Espanya i les Illes Balears, viu a expenses de l'evolució de la pandèmia, dels contagis i també de les restriccions que estableixen els distints països a l'hora de viatjar fora de les respectives fronteres. El que avui pot aparèixer com una dada optimista, la realitat del virus la pot capgirar per complet en qüestió de només dies o fins i tot d'hores. Poques vegades, o mai, el turisme havia viscut una situació de tanta incertesa i de tanta inseguretat a escala mundial. I això quan ja ens situam a la segona quinzena de juliol i Europa reacciona davant la variant Delta del virus de manera desigual, assajant mètodes per no tornar als confinaments ni tampoc a restriccions dràstiques. També, d'igual manera, com apuntàvem, la setmana passada Excel Tour va presentar l'informe titulat Valoració turística empresarial del segon trimestre de 2021 i perspectives per al tercer trimestre i tancament de l'any. En parlam justament amb el director de l'àrea d'estudis, Òscar Perelli. Senyor Perelli, bienvenido a Multiplex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
El placer es nuestro. En términos genéricos, luego iremos entrando en materia, como es obvio, pero así, para iniciar la conversación, la entrevista, digo, en términos genéricos, ¿cuál sería o cuál es la principal conclusión que se puede extraer del informe que ustedes han elaborado para el conjunto de España y también para Baleares?
Bueno, la verdad es que vivimos, como habéis mencionado en la introducción del programa, una situación excepcional. Nosotros pensamos que estamos en una montaña rusa cada vez con más incertidumbres, cuando entre comillas deberíamos estar recuperando la normalidad, ¿no? Y esa montaña rusa al final, por hablar de hechos ciertos, ha hecho que con los datos a cierre de junio, el conjunto del sector turístico español haya dejado de ingresar ya respecto a lo que fue el 2019, desde el inicio de la pandemia, 150.000 millones de euros, que hoy, a junio también de 2021, haya todavía 527.000 empleos afectados y, por tanto, personas que o bien han perdido su trabajo o bien están en ERTE del sector turístico y, por tanto, una situación extraordinariamente complicada, sobre todo porque pasan los meses, son 15 meses ya, incluso en Baleares algunos establecimientos no han podido abrir y la extensión de este periodo dramático se produce ya, llegan los 20 meses, ¿no? Y yo creo que hoy nos coge en un momento de especial preocupación.
Uh-huh. Si son cifras las que usted nos acaba de dar, que permiten referirnos a una hecatombe, a una cuestión sin precedente ninguno.
Así es, ¿no? Así es. Es verdad que es una situación excepcional provocada por una pandemia y es verdad que ha afectado al conjunto del mundo y a muchos sectores económicos, pero también es cierto que a quien más ha afectado por encima de todo es al sector turístico, un sector turístico que no hay empresas que puedan aguantar tanto tiempo prácticamente sin ingresos y donde, bueno, si esto se extendiera en los próximos meses, la necesidad de un rescate con ayudas directas intensas y ambiciosas tiene que ser puesto en marcha ya si no queremos perder la estructura empresarial y el empleo que tanto ha dado a este país y ya no os hablo de en el caso de Baleares, ¿no? Donde la mayor parte de su sistema económico depende de la llegada de estos turistas.
Uh-huh. Entiendo, señor Perelli, a través de sus palabras que existe en Excel Tour y por extensión a todo el sector turístico, si no mucha preocupación, sí preocupación en mayúsculas en cualquier caso.
Sí, así es, ¿no? Yo creo que habíamos sido testigos a partir de mayo, con el fin del estado de alarma, de una constatación de las ganas de viajar reflejado en el mercado español, que luego en junio ya se empezaba a extender a mercados como el alemán, como el francés. Es decir, cuando parecía que la situación empezaba a normalizarse, es verdad que hay un elemento muy relevante de cara al futuro, que es este aumento de las personas vacunadas, que sí que esperemos, si es capaz la vacuna de responder a estas cepas, que nos permita vislumbrar el futuro con mayor optimismo, pero lo cierto es que la quinta ola y estas noticias de prácticamente los últimos 4 o 5 días y sobre todo la respuesta de algunos países restringiendo y de algunos operadores, como puede ser la TUI en el caso de Holanda, pues incorpora un elemento de nuevo de gran incertidumbre.
Uh-huh. Da la sensación, hablando genéricamente, lo que vamos viendo día tras día, y no por flor de un día, valga la redundancia, sino a lo largo de los últimos meses y concretamente el último año y medio, de que todo, también en el ámbito turístico, es muy voluble, muy volátil, muy frágil, y de momento, como decíamos, lejos de detenerse, el virus continúa causando daño.
Sí, lo que pasa es que también es cierto que nosotros pensamos que hay que empezar a valorar la situación en términos de unas métricas diferentes, ¿no? Es decir, el seguir trasladando la realidad del virus en base a la incidencia acumulada 14 días, cuando su traslación a lo que es más importante, ¿no?, que al final es a la vida de las personas en términos de la presión sobre las UCIs, pues no tiene nada que ver con los primeros embates de la pandemia, ¿no? Y desde este punto de vista, la situación, si la visualizamos en términos de incidencia acumulada, parece dramática, y es verdad que en términos de esa presión sobre las UCIs, incluso en términos de vidas humanas, que creo que es el indicador más importante, sin duda, pues todavía estamos muy lejos. Lo digo porque es verdad que las cifras son preocupantes de incidencia, pero también es verdad que en un escenario de vacunación como el que estamos, en España ya con el 55% de la población vacunada con las dos dosis y casi el 70% con una dosis, pues lo cierto es que no esa situación y ese impacto del virus tiene que ser mucho menor que el que se traslada en muchos medios de comunicación, ¿no? Y que al final es lo que hace que la gente se plantee el viajar, cancele, todas estas implicaciones que estamos viendo.
Claro, evidentemente ahora abundaremos en materia de cifras, de números, que son los que reflejan la realidad pura y dura, pero permítame una reflexión, porque justamente el viernes pasado, es decir, hace 3 días, tuvimos en estos mismos micrófonos al presidente del Colegio de Médicos de Baleares, y a propósito de la dicotomía complicada, siempre del equilibrio complicado entre salud y economía, él, por ejemplo, vino a decir que echaba de menos medidas más drásticas, en este caso por parte del gobierno balear, en cuanto a toque de queda nocturno, como se han implantado en otras comunidades, etcétera. Es decir, que evidentemente siempre, lo que decimos, el equilibrio entre los dos ejes, salud y economía, es complicado y es difícil.
Sí, yo creo que eso es así. Nosotros siempre vamos a estar defendiendo que la salud de las personas es lo más importante. Yo creo que eso está fuera de dudas y por encima de todo, ¿no? Lo que sucede es que es compatible el favorecer los viajes con que haya toque de queda, es compatible que transmitamos una imagen y una sensación en términos de que dentro de que tenemos colectivamente que ser más responsables, ¿no? Porque es verdad que en la quinta ola parece que el elemento que ha desatado todos estos contagios son algunas, digamos, comportamientos evitables, ¿no? Socialmente. Y yo creo que sobre todo en un contexto donde ya hay una vacuna eficaz y donde mayormente la población está vacunada, tenemos que ser capaces de, siendo conscientes de que a lo mejor merece la pena incorporar alguna medida como el toque de queda, porque hay actitudes a determinadas horas que no son responsables y que lamentablemente hay que evitarlas, con que los viajes se mantengan. Lo digo porque si eso no es así, es decir, si al final llevamos al extremo y volvemos a restringir la movilidad en los viajes, o llevamos una situación a los mercados de que España, sus destinos, Baleares, pues hay una situación muy problemática, el problema de aquí es que ya las empresas mucho más no van a poder aguantar, ¿no? Y claro, yo creo que es algo que no nos podemos permitir en una industria que era competitiva y que incluso el debate era cómo hacer que sus impactos se redujeran, cuando hablábamos apenas hace 2 años incluso de turismofobias, etcétera, ¿no?
Efectivamente.
Yo creo que esto es algo muy importante en el contexto actual.
En su informe, ya lo decíamos anteriormente, titulado Valoración turística empresarial del segundo trimestre de 2021 y perspectivas para el tercer trimestre y cierre del año, ustedes refieren que en Baleares hay una espectacular caída en los índices de facturación de este segundo trimestre de 2021 con respecto, no al año pasado, que en este sentido, digamos, no es hábil, por motivos obvios, sino al mismo periodo de 2019, es decir, en tiempos prepandemia. Y la caída de la facturación, repetimos, en Baleares, según constatan ustedes con sus cifras, en abril es de una disminución del 81,5%, en mayo del 75,2% y en junio del 60,7%. Es decir, vamos mejorando, pero seguimos muy por debajo de, evidentemente, las cifras recogidas en 2019.
Sí, así es. Yo creo que hay que ver el vaso medio lleno, porque al final la senda era de recuperación y es verdad que lentamente Baleares, por su estructura de mercado, la incidencia de la demanda española de proximidad es mucho menor y eso hacía que otros territorios de España, que donde los españoles son mucho más presentes en su estructura de demanda, pues habían recuperado ya en mayo una parte, bueno, razonablemente importante. Y en junio, Baleares, lo importante iba a llegar ahora en julio y en agosto, y ahora estamos, bueno, viendo el impacto que pueda tener hoy la la llegada de los turistas británicos, ¿no? Que sin duda va a ser un halo de esperanza importante. Y luego, bueno, ver si este frenazo que notamos de las reservas de Francia y Alemania pues se va recuperando, que lo estamos viendo, una cierta recuperación, para que al final esas personas que no pudieron viajar en mayo y en junio, que esos datos, como bien decías, de caídas muy intensas, pues al final puedan trasladar esas decisiones de viaje a septiembre, a octubre. Nosotros estábamos previendo, si la quinta ola no tiene los efectos negativos que pudieran tener, que se alargara la temporada, ¿no? Que esto serían noticias razonablemente positivas.
En cualquier caso, sostienen ustedes en el mencionado informe que, y leo literalmente, dentro de los destinos donde se concentra la actividad en verano, se descuenta un mejor comportamiento en aquellos del litoral peninsular con mayor presencia de turistas nacionales. Y siguen ustedes. La intensidad de la reactivación será menor en destinos insulares y del litoral más turoperizados e internacionalizados. Es decir, unas expectativas, en este caso, no demasiado boyantes para el conjunto de Baleares.
Sí, así es. O sea, nosotros estas previsiones las basamos en una encuesta que hacemos a 2.000 empresarios del sector turístico de toda España, y es verdad que de cara al verano, digamos, el escenario más negativo está en Madrid. Madrid es verano, no es su temporada punta, pero bueno, por su posicionamiento internacional, falta de vuelos, etcétera, estaban un menos 62 todavía respecto a 2019, y es verdad que el siguiente territorio era Baleares con un menos 45 respecto a 2019. Lo que pasa es que si comparamos un menos 45 con un menos 80 que había en abril, y sobre todo siendo conscientes de que Baleares los meses de verano son los más importantes, ¿no?, por su temporada punta, pues bueno, es la senda de esa recuperación paulatina y que puede hacer que al menos muchas empresas sean capaces, que de eso se trata, de cubrir costes, ¿no? Porque al final, de nuevo, nuestra preocupación más importante es que, bueno, lo que ha sido nuestro querido sector turístico, pues sea capaz de sobrevivir para seguir dando empleo y en cierta medida alegrías a la sociedad española, ¿no? Este yo creo que es el reto de este verano, sobrevivir y esperar que el año que viene pues sea el de ya la recuperación.
Porque evidentemente si en el conjunto de España el turismo es importante, ni que decir tiene que en Baleares en mayor medida, por cuanto es el sector que mayor volumen de negocio aporta al Producto Interior Bruto. En definitiva, para hacer acabar en este sentido con unas palabras positivas o de cierto optimismo, a pesar de la realidad que es la que es, por más que nos empecinemos en lo contrario, ¿cuáles serían sus expectativas para lo que queda de año, este tercer trimestre, y como también nos apuntaba, a la posible aplazamiento, alargamiento de la temporada, en definitiva, hasta acabar el año? Porque en este sentido, lo recordaremos, Óscar Perelli, ustedes han elaborado ya no un decálogo, sino 20 medidas claves que de algún modo configuran una hoja de ruta para que las cosas vayan mejor de lo que están yendo.
Sí, es decir, al final, yo soy economista y los economistas supuestamente nos enseñan a predecir cosas, ¿no? Y yo creo que en este contexto es prácticamente imposible y nos equivocamos. Y nos solemos equivocar normalmente ya cuando se produce un escenario tan complicado como el actual, donde hay países que toman decisiones administrativas diferentes, hacer previsiones, yo creo que es prácticamente garantizar la equivocación, ¿no? Pero dentro de esto, yo creo que, de nuevo, el elemento crucial sobre el cual nosotros hacemos descansar las previsiones positivas digo de recuperación, es decir, nosotros esperábamos terminar un verano un menos 35% por debajo de 2019, esto significa 20.000 millones de euros todavía por debajo de 2019, pero es que el año pasado estuvimos 34.000 millones por debajo de 2019, ¿no? Es decir, tener esa senda de la recuperación. Y luego, yo creo que hay un tema que me gustaría mencionar también, porque si somos capaces de recuperarnos, y el año que viene es un año de consolidación de esa recuperación, el reto que tiene el sector turístico español, y Baleares sin duda es un destino clave para liderar ese reto, es el de transformarnos para mejorar nuestra aportación de valor a la sociedad, incluso reduciendo nuestra huella climática en su conjunto y ambiental, ¿no? Y aquí la oportunidad de los fondos europeos y de los fondos Next Generation es crucial. Es verdad que es hablar en el medio y en el largo plazo, pero se están decidiendo hoy. Es el momento de presentar buenos proyectos, es el momento de tener esa capacidad de visión también a medio y largo plazo que sí me gustaría subrayar.
Uh-huh. De hecho, se me ha adelantado usted porque una de las preguntas que tenía en el guión es, dicho de otro modo, en otras palabras, ¿hasta qué punto, señor Perelli, cabía la posibilidad o cabe la posibilidad de un cambio de paradigma tras la pandemia en el modo de viajar y, por tanto, también en la concepción propia del sector turístico en general?
Bueno, yo creo que era un debe antes de la pandemia que el sector turístico en su conjunto tenía que hacer un ejercicio de reflexión para intentar que el modelo de crecimiento estuviera más basado en ingresos más que en personas. En algunos lugares y Baleares puntualmente en temporada de verano y en algunos territorios ya no cabe más gente y hay una cierta sensación de saturación. Y esto pasa cuando tú quieres incrementar los ingresos y encima con el reto de reducir tu huella ambiental y mejorar las condiciones sociales de tus trabajadores, esto pasa necesariamente por renovar tu producto y hacer que ese producto lo seas capaz de vender a mercados que sean capaces de aportarte más. Uh-huh. Y en ese proceso de renovación, pues utilizar nuevos materiales y utilizar nuevos sistemas energéticos para reducir esa huella de carbono, ¿no? Claro, esto es muy complicado en nuestro sector porque para nuestro sector depende no solo de que se renueve el hotelero o el pequeño comercio o el restaurante, sino que se renueve todo el destino, ¿no? Y de ahí que en un contexto normal es muy difícil que todo ese cúmulo de agentes se pongan también de acuerdo, públicos y privados, para invertir. Y sin embargo, la oportunidad de esos fondos Next Generation, que el gobierno de España, por ejemplo, al turismo le va a dedicar 3.400 millones, se orienten bien para ser capaces de impulsar esa renovación de nuestros destinos que fueron creados en los 60, que han dado mucho, han aportado mucho a la sociedad española, pero que sin duda necesitan un ejercicio de renovación y de reposicionamiento. Y en esto Baleares, tanto en Mallorca como en Ibiza y en Menorca, tienen lugares que requieren de estas grandes operaciones de transformación.
Uh-huh. Por otra parte, como usted bien sabe, sin duda alguna, la semana pasada Reino Unido colocó a Baleares en el semáforo ámbar de viajes, si bien, como usted también indicaba, desde hoy mismo se han retirado muchas restricciones en el país. Asimismo, el director insular de turismo de Ibiza manifestó, a tenor o después de esta noticia, su temor de que la decisión de Reino Unido provocara un efecto dominó, y no sé si era fruto del efecto dominó o no, pero el caso es que luego el gobierno de los Países Bajos también introdujo limitaciones a los viajes o los viajeros en Baleares y, de hecho, con medidas muy de mucha restricción hasta, si no recuerdo mal, el próximo día 2 de agosto. No sé si, efectivamente, por una parte está lo que cada país o cada comunidad haga y luego también cómo se comporten los mercados emisores ante los que no sé si se puede actuar mucho o poco.
Bueno, nos consta que el gobierno de España ha hecho un notable esfuerzo para llegar a acuerdos para ese certificado verde digital, para que el Reino Unido, digamos que sea sensible a la situación epidemiológica de España permitiendo los viajes. Aquí lo que sería dramático sería que esas restricciones llegaran a la cuarentena. Es decir, al final hay dos temas que están condicionando enormemente el funcionamiento de los mercados. Uno, que es esas restricciones con cuarentena a la llegada, que eso desincentiva enormemente el viaje, provoca cancelación. Reino Unido ha situado a Baleares en esa condición de ámbar y como el resto de España, pero a partir de hoy no tienen los que tienen doble pauta de vacunación, que en el caso de Reino Unido ya el porcentaje de la población es muy alto, no tienen que hacer cuarentena a la llegada y eso en cierta medida normaliza los viajes. Y el otro elemento, de ahí que nosotros hagamos tanta incidencia en la comunicación, es claro, si tú tienes la sensación de que el lugar al que viajas es un lugar donde prácticamente estás todo imbuido del COVID, pues no vas a viajar, ¿no? Y además es que es una sensación errónea por buena parte de los temas que estábamos comentando en términos de, bueno, la presión finalmente sobre sobre las UCIs y la presión hospitalaria en su conjunto, donde razonablemente estamos muy lejos de los momentos peores de la pandemia. Otra cosa es que es verdad que en determinados colectivos la incidencia se haya multiplicado y eso hay que cuidarlo muy mucho.
Y una última cuestión también en términos optimistas, para acabar con buen sabor de boca, por así decirlo, pese al momento que es el que es, como decíamos. Evidentemente un empresario lo es porque tiene una visión de la realidad, entendemos que optimista, porque de otro modo, si no, ya no se hace empresario. Y es que afirma el informe de ustedes, de Excel Tour, que la gran mayoría de empresarios turísticos, concretamente el 84,1%, anticipa una recuperación de sus niveles de facturación previos a la crisis COVID-19 entre el segundo semestre de 2022 y 2023.
Sí, así es. Nosotros esta encuesta la terminamos el 6 de julio. Es verdad que desde el 6 de julio, lamentablemente, la situación ha empeorado. No sé lo que pasaría si la hiciéramos ahora. Pero es verdad que lo que hemos notado frente a la que hicimos en abril es que ese aumento de las reservas, sobre todo la demanda española y también de la demanda de algunos países, había animado al empresariado en términos de que lo que se esperaba más allá de 2023 se pudiera adelantar a la segunda mitad de 2022. Y esto en ese momento eran buenas noticias. Y ese es la expectativa más importante que debemos ser capaces de conseguir. Lo digo porque si esto no fuera así, nuestro llamamiento a las administraciones públicas, sobre todo al Gobierno de España, de que aumenten el paquete de ayudas directas y sobre todo que el que se aprobó el 12 de marzo lo pongan en circulación ya, porque quiero recordar que el Gobierno de España aprobó un paquete de ayudas directas de 7.500 millones de euros a muchas actividades, entre ellas las turísticas, y que a día 19 de julio ese paquete de ayudas directas todavía no han llegado. Si la situación se complicara más y esas ayudas no llegan, lamentablemente va a haber empresas que no van a aguantar y trabajadores que lamentablemente perderán su puesto de trabajo.
Un lujo, Óscar Perelli, director del área de estudios de Excel Tour, contar con usted, con sus reflexiones lúcidas y muy claras sobre el sector turístico, del que usted es un claro especialista. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros y confío que si hablamos pasado el verano la situación sea mucho más positiva.
Esperemos que así sea. Hasta la vista.
Adiós, gracias.
Escoltem ara aquesta peça titulada I si ha arribat l'hora, de la família López, una de les cançons més conegudes d'aquesta banda, inclosa en el seu darrer disc, editat l'any 2001. Que et senties tan estrany quan vivies la vida ben arran del meu plan de ses vides dels homes que vivien es moment. De morir per la gent. I si ha arribat l'hora, i si ara és l'instant, i si el temps mai no perdona, no, o si és que estic acabant. I t'aixeques com pots, maleint aquest turment, va rebotant de cops que t'embrutaran sa ment.
Multiplex.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé durante año y medio, lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, ¿qué más da? La verdad que ¿qué más va a llegar hoy que mañana?
A IB3 Ràdio feim quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí. Dimarts, a les 9 del vespre...
Estan cubils, vol dir que no tenen ganes de moure.
Menjar morena és una expressió que és molt adient pels temps que corren.
Per fet, era quan trobaves una persona agradable, simpàtica...
Llevas gat de xac, que vol dir treure't-se un dubte de damunt.
A IB3 Ràdio, dimarts, a les 9 del vespre, amb Margalida Mateu i Adrià Martí. A Capdepera, escoltar IB3 Ràdio, el 96.4 de la FM. De 3 a 5, segueix el fil de l'actualitat. Múltiplets.
Ara mateix són les 4:33 minuts. Això vol dir que falten 2 hores i mitja escasses per les 7, que és quan arriba puntualment a la seva cita l'informatiu vespre, però clar, un informatiu no es prepara. José Luis Galindo, editor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
No es prepara just a l'hora de començar, sinó moltes hores abans.
Efectivament, ens posam prest a preparar ja l'informatiu del vespre i avui tornem a tenir reunions. I quan hi ha reunions vol dir que les notícies no són gaire positives.
A veure.
Avui tenim de nou reunida la mesa de diàleg social, on, segons ha pogut saber IB3, la proposta del govern, a les patronals, als sindicats, també ho comunicarà abans als ajuntaments i als consells, és que la mascareta torni a ser obligatòria als exteriors a partir del cap de setmana i també vol proposar la prohibició de reunions de no convivents a espais públics entre les 12 de la nit i les 6 de la matinada. Això és el que ara mateix en aquesta hora sabem. És el que voldria proposar el govern a les patronals, sindicats i entre d'altres, i veurem, faran una compareixença a cada una de les illes i la primera serà la de Mallorca a partir de les 6, per tant esperam a les 7 ja poder-vos informar de quines seran les noves restriccions i a partir de quan.
Clar, perquè...
al principi serà a partir del cap de setmana, però vos informarem de quines.
I això, evidentment, afecta individualment les persones i també col·lectivament. Acabàvem de parlar amb Òscar Perelli, el director de l'àrea d'estudis d'Excel Tour, que deia que s'ha de compatibilitzar les restriccions amb el fet de viatjar, però clar, cada vegada es fa difícil.
Clar, i tampoc es pot descartar que no hi hagi altres propostes de restriccions que afectin més directament els negocis, però en principi són aquestes dues les que hem comentat, les que coneixem hores d'ara. Tot això ve per l'increment de casos. Avui tenim 6.479 persones amb el virus actiu a les Balears. Són 1.848 casos nous respecte de divendres, perquè avui és dijous i se comptabilitzen les dades del cap de setmana. Són 1.848 casos nous, 974 altes i una defunció, de tal manera que ara mateix hi ha 6.479 persones que passen el virus a les Balears. Això pel que fa a restriccions i dades d'incidència. Per un altre camí ben diferent va el sector turístic, que tal vegada va més endavant del que es podia preveure, i és que el 85% de la planta hotelera de Mallorca està oberta i la intenció del 15% restant és anar obrint les pròximes setmanes. A tot això, el sector del taxi de Formentera no aconsegueix, de fet, fer front a tota la demanda actual de turistes. Les xifres de visitants d'aquesta temporada han sorprès el sector i en les properes setmanes es posaran en funcionament els taxis estacionals. Per tant, són notícies molt positives en clau turístic. I pel que fa al turisme internacional, al juny les Balears han liderat l'arribada de turistes fora d'Espanya, turisme internacional. Avui, mentrestant, paral·lelament, avui les Balears tornen al color taronja del semàfor britànic, que obliga els visitants no vacunats a un pauta incompleta a fer quarantena quan tornin al seu país, i al mateix dia el Regne Unit comença a fer vida normal. Res de mascaretes, no hi ha restriccions i tampoc no hi ha distància de seguretat. De fet, ja s'han pogut veure imatges de discoteques amb tota aquesta normalitat, que veurem si no passa factura. És
clar.
A dir, mentre aquí les dades turístiques són millor del que es podien pensar, Mentre això passa, ara estem pensant en posar noves restriccions i mentre això passa, el Regne Unit s'obre cada vegada més.
Sí, sí, tot
són realitats molt diferents.
Sí, totalment d'acord. El que parlàvem també amb el director d'Estudis d'Excel Tour, tot avui en dia és molt volàtil, molt voluble, molt canviant. Eh?
Aquesta és la paraula, volàtil, sí. I ja per acabar, un darrer punt. La plataforma, no té res a veure, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Mallorca s'afegeix avui a baixa les concentracions convocades a tot l'Estat per exigir al govern central que ampliï la moratòria de desnonament. Serà a les 6 a la plaça d'Espanya de Palma.
Just d'aquí una horeta i mitja, idò.
Efectivament.
Idò, José, estarem ben atents al que ens expliqueu de Bellnou a partir de les 7, puntualment a la vostra cita amb l'informatiu vespre.
Gràcies.
Fins després.
Actualitat, entreteniment, divulgació. Múltiplets.
La setmana passada, en aquesta estona que dedicàvem a parlar de l'arqueologia, la història i també el patrimoni de les nostres illes, vam parlar d'un vaixell enfonsat. De fet, es tracta del darrer vaixell enfonsat descobert a l'arxipèlag. La troballa, efectuada l'any 2019, és a dir, fa tot just 2 anys, va ser sorprenent i excepcional, com també ho va ser, sens dubte, el compromís i la conducta exemplar, podem dir, del veïnat de Palma que el va fer. Fèlix Alarcón va decidir posar en coneixement de les autoritats allò que havia vist a uns pocs metres de la platja de Can Pastilla, una de les platges més freqüentades de la badia de Palma. Allò que no sabia és que la seva acció duria a fer descobriments increïbles com el d'un nou tipus d'àmfora, ni més ni manco, o com, d'altra banda, el conjunt d'inscripcions pintades sobre aquests contenidors més important de la Hispània romana. Per continuar parlant sobre aquest derelicte de Ses Fontanelles i del que s'hi ha descobert, volem donar, per tant, de nou la benvinguda una setmana més, un dilluns més, a l'arqueòleg de capçalera, com ens agrada dir, d'aquest programa, en Toni Puig. Benvingut, Toni, com estàs?
Hola, moltes gràcies, molt bé. Com estàs?
També, vaja, inquiets per saber, per descobrir tot allò que, això, els especialistes en la matèria, els arqueòlegs, ja heu descobert a propòsit d'aquest derelicte. La setmana passada, Toni, com bé recordaràs, vam parlar d'aquest vaixell excepcional trobat a prop de Palma, però, perquè no teníem temps suficient, perquè la cosa dona per molt, vam deixar coses per explicar.
Sí, això és la ràdio, i és directe, ho tens, sí, això.
Exacte.
La cosa és que els darrers estudis, i concretament un estudi que acaba de sortir, que l'han tret, té moltíssima informació i posa de relleu que aquest vaixell és un tresor d'informació, per valga la redundància, pels arqueòlegs i pels historiadors, per ampliar el coneixement que tenim d'aquesta època. Estem xerrant d'un segle IV, antiguitat tardana, una època pot ser encara més desconeguda que l'imperi, això fa que, tot i que les dades ja han estat molt manco, ja s'ha estat igualment interessant, perquè és una època que de comerç i d'organització de comerç i de productes en sabíem poc, i el que sabíem era estirant la realitat que coneixíem de l'imperi. Recordant un poc allò que varen dir, a Ses Fontanelles, allò que es va trobar és un vaixell enfonsat, molt a prop de la costa, com deies, però que se va poder excavar a un terç, és a dir, que encara mos donarà molta informació.
Uh-huh.
Això ja de per si és bona notícia. La major part de les àmfores que duia, perquè allò perible ja no se conserva, però sí, la ceràmica s'ha conservat molt bé, i de ceràmica eren els contenedors que duen la càrrega d'aquest vaixell, o la major part de la càrrega d'aquest vaixell, i doncs aquestes àmfores, que són la major part de les troballes d'aquesta excavació, estaven més o manco englobades en 3 grups. Unes, que coneixem com les àmfores Almagro 51C, que és una terminologia un poc tècnica, però que hem d'imaginar com unes àmfores més d'aquestes, com mos imaginaríem quasi tots, no? O quan t'hem anat a un restaurant que té una carta de peix o de vi, que sí. Té una àmfora dibuixada, és molt semblant en això, perquè té la base en punxa, aquelles anses molt arredonides. No seria una àmfora grella, però aniria dins aquest patró. Però eren àmfores que no duien vi, eren àmfores que duien garum. El garum, com molt sabreu, era una salsa de peix molt apreciada per romans. Que segurament, si aquest terç d'esquerrallament que ja ha estat esquevada és representatiu de tot esquerrallament del vaixell, aquest garum era esquerrallament principal. Aquesta salsa de peix era allò amb el que volia comerciar aquesta empresa, que en el final era una empresa comercial, no? Aquest vaixell que va ser armat. Però després hi havia altres àmfores, i una d'aquestes, un conjunt més petit d'aquestes àmfores, duia oli, i aquí és allà on les fontanelles ja va donar una campanada, perquè hi ha una tipologia d'àmfores, és a dir, una forma d'àmfora que s'assembla a altres formes d'àmfora d'oli, però que no és exacta, que és única d'aquest derelicte. I quan se descobreix una cosa així, una cosa desconeguda, que és d'aquella família però no ben bé allò, moltes vegades se li posa el nom del primer derelicte allà on s'ha, o del primer jaciment, del primer puesto, allà on s'ha identificat aquesta àmfora. I en aquest cas se proposa, que encara no ha estat acceptat, però s'ha proposat, que se digui aquest tipus d'àmfores ses Fontanelles 1. Per això ja van sortir els diaris aquestes investigacions.
Clar.
I ja és una cosa excepcional. Però no és allò més interessant. Tenim, recapitulant, tenim àmfores de garum, tenim àmfores d'oli, però també tenim una altra part petita d'àmfores de vi. I aquestes sí que són àmfores que normalment el gran públic no identificaria o no imaginaria allò a la primera, perquè són àmfores de fons pla. No tenen aquella punxa que les fa tan inestables quan els posaven en terra, sinó que són uns contenedors un poc més semblants, idò, a una eufabi, per exemple, que s'aguanta beníssim en terra i que respon a una tradició de comerç fluvial, allà on les barques de riu tenen el fons pla i pareix que responen a aquesta tradició. I serien productes derivats de vi o vi. La cosa, però, és que la importància de trobar nous textos escrits sobre aquestes àmfores és allò que, a més de tot el que he dit, que ja són novedats, que ja són tresors d'informació, el que mos dona encara una oportunitat d'avançar més amb textos d'una època de la qual tenim més bé poca informació.
Caram. Ja veig, Toni, que com tu bé dius, això és un tresor en majúscules, una troballa excepcional, d'una importància considerable, no només per Balear, sinó per tots els arqueòlegs del món, podríem dir, i abundant en aquesta informació que tu sí que tens i que sempre tens la deferència de fer-la vinent a tota l'audiència d'IB3 i concretament de Múltiplex, Toni, sabem d'on procedia aquesta barca que es va enfonsar a la platja de Can Pastilla?
Gràcies a tota aquesta informació creuada i a la bona conservació d'aquest arrellament i del vaixell en si, sabem que el més segur, o el més probable, no el més segur, és que vengués de Cartago Nova, és a dir, Cartagena, o si més no, un port molt proper. De fet, també sabem que els productes que duia aquest vaixell fossin d'aquesta àrea de Cartago, i és una àrea que ja se sabia que tenia certs lligams econòmics durant aquesta època amb totes les Balears i Pitiuses. I per això no m'ho sorprèn gaire, però és interessant que en aquest comerç que ja sabíem que existia hi podíem posar detall, hi podíem dibuixar més els detalls, i podíem filar un poc més prim per conèixer com s'organitzava i com venia, no?, aquest material de Cartagena.
És impressionant, redescobrir la història a través d'aquesta troballa tan i tan important, com dèiem. Parlaves, Toni, de dibuixar detalls, i podríem parlar, si et sembla, de les inscripcions pintades. Com les hem d'anomenar i quina importància tenen?
Idò, el conjunt d'aquestes àmfores, d'aquest arrellament, que ja deia que és important per tot el que mos diu, encara és més excepcional, perquè hi ha moltíssimes d'aquestes àmfores, per no dir totes, segurament devien ser totes en el seu moment, però no s'han conservat, amb inscripcions pintades, és a dir, amb un equivalent a les nostres etiquetes de les botelles, o dels bidons, sí, o dels contenedors amb els quals avui en dia consumim o rebem els líquids, amb un equivalent d'aquestes etiquetes pintat damunt la ceràmica. És a dir, això és excepcional perquè si no és amb atmosferes molt determinades, aquestes inscripcions pintades que se pintaven o s'escrivien en pintura damunt el test, damunt la ceràmica de l'àmfora,
sí,
no se conserven. Hi havia moltíssimes àmfores que tenien aquestes inscripcions, però amb una estona en el sol, amb una generació de reutilització de l'àmfora, que és una cosa molt habitual en el món antic,
sí,
aquestes inscripcions descompareixen. I tot aquest tresor d'informació se'n va, no? El mèrit i la cosa important d'aquesta preservació excepcional d'aquestes inscripcions pintades damunt les àmfores és que poden conèixer no només que duien garum, com sabem per la forma de les àmfores, o conserves de peix, o derivats del vi, o derivats del raïm, sinó que per les inscripcions podem afinar encara més. I es detalla els productes, el tipus de manufactura, la qualitat de les mercaderies, i sobretot una cosa que ja m'ha pareix especialment interessant, l'organització del comerç en aquella època tan convulsa en el Mediterrani.
No, increïble, increïble. De fet, el que tu dius, Toni, podem tenir tantes dades, tanta quantitat i qualitat, que també és important, d'informació, que ens en fem creus, com diríem. I el que deies, no, que una de les dades més importants és que sabem exactament, específicament, què duia cadascuna de les àmfores amb la inscripció corresponent.
Exactament, exactament. I com ja he dit en el principi, aquestes Almagro 51C, aquestes àmfores majoritàries dins aquest terç d'esterrellament excavat, no? Dins aquesta petita mostra, o dins aquesta important mostra, de fet,
sí,
que s'ha pogut excavar, els companys d'Arqueologia Subaquàtica han fet una feina fantàstica i ràpida, perquè és molt important, a vegades, quan se troba un vaixell així, fer una feina ràpida també per poder evitar que hi hagi espolis, perquè desgraciadament ha estat una història molt llarga i associada a l'arqueologia subaquàtica. I d'això que deia, les inscripcions pintades evidentment mos tornen a associar aquestes àmfores majoritàries al Magro 51C amb garum, però no sabem que no només era garum, sinó que era un garum determinat, un tipus de garum que en llatí se deia liquaminis flos, és a dir, flor de liquamen. Sent el liquamen una manera d'anomenar el garum, que si estava associada a la flor del garum, era una cosa de primeríssima qualitat. És a dir, que estàvem xerrant d'un producte quasi de luxe, perquè era una cosa cara, era una cosa difícil d'obtenir, se feia amb peixos més petits, que en la producció d'aquest garum se necessitava més recursos i generaven uns sabors i unes textures molt diferents, que si no mesclaves peix gros, peix petit, butzes i no butzes, i això del garum un dia en poden xerrar, però realment no és per estómacs delicats. Era una cosa que comportava la fermentació en el sal de peix.
Caram.
És a dir, ja us podeu imaginar, el llotge allà on feien el garum, per molt que fos flor de liquamen, que fos de qualitat excel·lent,
sí, sí,
la pudor que devia fer.
Clar, però en qualsevol cas, dir, Toni, amb pudor o sense, que segurament era amb, com tu dius, estàvem parlant d'un producte de luxe, d'una delicatessa, en diríem avui.
Exacte, exacte. I això, per el que fa a les àmfores d'esterrament principal, o del que apareix la majoria de les àmfores recuperades. Però també n'hi havia, si recordeu, a xerrat d'àmfores de fons pla, que estan associades, sí, en el comerç, a la tradició de comerç fluvial i en el comerç de vi o derivats. I aquí és allà on les inscripcions mos donen encara un poc més sorprenent, perquè no duien ni vi ni vinagre, aquestes àmfores,
sí,
sinó que per les inscripcions deien que duien olives ex de fruto. Cosa que significa que és una conserva d'olives,
sí,
amb un derivat del vi. Coses que avui en dia encara existeixen, però que la nostra tradició gastronòmica ja ha oblidat completament. És a dir, el de frutum, el de fruto,
sí,
és un arrop, un most, és a dir, un vi que encara no ha fermentat, o un suc de raïm que encara no ha fermentat, perquè si no ha fermentat no és vi, un most reduït, és a dir, bollit i bollit, a foc lent perquè la concentració de sucres augmenti fins que quasi fa una cosa més densa que el suc de raïm. I això, avui en dia se diu arrop, i els romans feien una cosa semblant que li dèiem de fructum. Aquest de fructum, com les confitures avui en dia, perquè sí, tenen sucre, conserva fruits. I els romans, amb una tradició gastronòmica, amb un gust gastronòmic un poc que ens sorprèn en altres, perquè en altres, dins una base dolça, no hi pensam de mai, o no hi pensaríem mai de posar olives, i d'ells hi conservaven olives. I dins aquest conserva, o aquesta conserva, era allò que duien aquestes àmfores de fons pla, que si bé són un derivat del vi, no era allò que més, allò que primer pensàvem. Podríem pensar tot d'una amb un vi d'una casta, d'una altra, d'una qualitat, d'una altra, i deia, no, aquestes inscripcions pintades mos duen a afinar fins en aquests punts i a veure fins a on arribaven aquestes tradicions gastronòmiques, aquestes tradicions econòmiques també, de producció d'aquests fruits i no d'un altre, que fins a on arribaven, que de fet sabem ara que arribaven en aquest segle, quasi segona meitat del segle IV, cosa que mos ajuda a tenir una foto més enfocada, no? De tota l'economia i de la societat.
I
no?
Tant, i tant. No, el que tu dius té una importància increïble, aquesta troballa. Hem parlat dels productes, de les inscripcions que així etiqueten cada producte amb la corresponent àmfora, i també ens deies, Toni, que a través d'aquesta troballa s'ha pogut determinar fins a cert punt l'organització del comerç, i per tant també no sé si el procedir o la manera de funcionar dels comerciants, de les persones.
Sí, i això ha estat una de les coses més interessants i que Pentura també durà a ulteriors estudis i que puguin encara millorar aquest coneixement. En les inscripcions del conjunt de les àmfores de flor de liquamen, de garum, tenim una estandardització, és a dir, unes inscripcions que quasi són idèntiques una en l'altra. És a dir, allà on ha de dir el producte, diu sempre el producte a la mateixa línia, allà on ha de dir el pes, si el diu, ha de ser el mateix producte, ha de ser el mateix puesto, és com un formulari, i en el lloc, allà on ha de dir el propietari del producte, també sempre diu el nom de dos senyors. En aquest terç que se va recuperar d'esterrallament de relicte de les fontanelles, del vaixell enfonsat de les fontanelles, en aquest terç d'esterrallament que se va recuperar, que correspon a la proa de l'embarcació, hi havia en quasi totes les ocasions, els quasi 100%, o crec que és el 100% de les àmfores de garum, els noms d'un tal Alumnius i un tal Ausonius, junts a la mateixa àmfora. És a dir, tenim una associació de dues persones, de dos empresaris, podríem dir, entre moltes cometes, que s'associaven per aquest negoci. Clar, amb només el nom, així no podem saber si, a més, eren família, cosa habitual en èpoques anteriors i posteriors.
Sí.
Per ara no sabem si eren família, però és una possibilitat. Però sí que sabem que eren socis, que s'associaven per arriscar el seu capital amb una empresa comercial que involucrava això. No només a ells, sinó segurament qualque gent que s'encarregava de comprar aquests productes, de contratar aquesta nau o d'embarcar-los en la nau d'uns comerciants o d'aquests mateixos, que això no ho sabem, i involucrava també, perquè és molt és allò més evident per als arqueòlegs, a la mà de diferents escribes. Aquests traços, aquests escribes, han pogut, en el conjunt immens i excepcional de les fontanelles, s'han pogut identificar que el manco en aquest lot de Nalumnius i Nausonius eren dos. És a dir, hi havia una certa organització i una certa entitat, d'una certa entitat. Hi havia més gent implicada, hi havia vincles comercials. És a dir, que a part d'allò que mos diu de l'evolució de l'escriptura romana, que és molt interessant, i ho és moltíssim, allà on jo vaig és que també mos diuen que l'organització del comerç mos apunta a que aquests comerciants feien un lot homogeni i l'embarcaven en aquesta proa d'aquest vaixell, segurament compartint vaixell amb altres comerciants que feien empreses similars.
Increïble, increïble. És a dir, que ens estàs comentant, Toni, que els comerciants organitzaven lots de productes de distints comerciants al mateix vaixell per, d'alguna manera, minimitzar riscos.
Exactament, exactament. Era molt important perquè, si es perdia esterrament, que això no significàs la ruïna total. Si posam totes les pomes en el mateix paner, això és de primer d'economia, ho perdem tot. En canvi, si amb un soci posam una part d'un carregament que en va a un puesto i una part d'un carregament que va a un altre, tenim moltes més possibilitats de que, per moltes desgràcies que passin, puguem seguir sobrevistent i el nostre negoci sigui, segueixi, encara que el risc o els accidents, direm així, siguin una cosa relativament habitual en aquella època.
Clar. Toni, els últims 30 segons d'aquest apartat tan entusiasta com és sempre l'arqueologia de la mà d'un expert en la matèria com ets tu mateix, Toni Puig. Què destacaries això, amb aquests 30 segons d'aquesta troballa més enllà del que ja hem aportat?
Home, jo destacaria allò que encara queda per descobrir, perquè realment un conjunt tan important d'informació, d'informació escrita, és tan excepcional que se pot combinar amb altres tècniques que tenim, per els arqueòlegs i altres especialistes, per exemple, ara sabent que a l'etiqueta que diem inscrita hi havia un producte determinat, com els que ja han xerrat, llavors analitzar el contingut real d'això mos pot donar una coincidència, unes dades que se sumen excepcionals. I així amb moltíssimes altres disciplines que se puguin fer analítiques.
Increïble.
És una història que només comença.
I tant. Idò, també una troballa tenir-te tu, Toni Puig, cada dilluns aquí al Múltiplex. Per cert, no sé si t'agraden els viatges especials, però demà, dia 20, serà un dia especial perquè és el dia que Jeff Bezos s'enlaira a bord de la seva nau, per dir-ho així, a l'espai. Gràcies, Toni. Bona setmana al planeta Terra.
Al planeta Terra.
Adéu, fins demà. I tornem a ser a les 3:04.
Adéu.